La cobertura de la Gran Via, l'ampliació de l'aeroport, és a dir, si el nostre país necessita no renunciar al seu lideratge econòmic, sinó que vol anar al capdavant, si necessitem tenir ambició com a país, necessitem projectes d'aquest tamany i necessitem projectes d'aquesta ambició, i crec que la cobertura de la Gran Via en si mateix així ho expressa.
Generar un gran bulevard que connecti amb el de Plaça Europa, per tant, que puguis anar pràcticament des del Prat de Llobregat fins a Barcelona caminant o corrent o fent qualsevol activitat esportiva, però que d'alguna manera serà un espai molt més amable pels propis veïns i veïnes, no només d'Hospitalet, sinó del seu entorn.
La comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de l'Hospitalet acorda posar en marxa, després de 5 anys de la seva aprovació, el soterrament de la Gran Via al seu pas per Bellvitge. El desbloqueig del projecte ha estat possible després que la Generalitat s'hagi compromès a fer front la part de l'obra que li correspon a l'Ajuntament. A canvi, el consistori farà cessió de les parcel·les necessàries. La primera fase començarà el primer semestre de 2026 i compta amb un pressupost de més de 144 milions d'euros. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta comissió bilateral que han mantingut avui Generalitat i Ajuntament de l'Hospitalet al Palauet de Can Boixeres. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Una nova edició de Sinergia ha tornat a obrir les portes a la recerca que l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge du a terme a l'Hospitalet de forma conjunta amb la ciutadania i les institucions sanitàries que treballen al barri. Ha estat aquest cap de setmana en una jornada de divulgació científica que ha tingut lloc al Parc de Bellvitge. Una taula rodona amb diverses persones que han format part de la història de la Casa de la Reconciliació ha servit per celebrar enguany el 50è aniversari d'aquest equipament del barri de Can Serra. La trobada ha estat organitzada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet i l'Associació Llegat Jaume Botell. En esports, doble salvació de l'Hospitalet Atletisme, que la temporada vinent tindrà els seus dos equips a la Divisió d'Honor. El conjunt femení, a més, ha aconseguit guanyar la jornada final que ha tingut lloc aquest cap de setmana a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona. La comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de l'Hospitalet ha acordat posar en marxa, finalment després de 5 anys de la seva aprovació, el Pla Director Urbanístic Biopol Gran Via, un projecte de gran abast que haurà de permetre soterrar un nou tram de la Gran Via fins al riu Llobregat, a l'alçada dels hospitals de Bellvitge, Duran i Reinals, i també obrir nous equipaments i zones verdes.
Aquest nou soterrament de la Gran Via tindrà un disseny semblant al del tram ja urbanitzat, amb un soterrament parcial, amb la major part de la circulació de vehicles soterrada i una part en superfície. Ha de propiciar un nou impuls al parc de biomedicina que ja conformen els hospitals de Bellvitge i Duran i Reinals, la Universitat de Barcelona, l'Institut Català d'Oncologia i l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, amb l'objectiu de generar, quan estigui a ple rendiment, nova activitat de recerca, 50.000 llocs de feina i prop de l'1,5% del PIB català. A nivell ciutadà, la gran fita de la segona etapa de transformació de la Gran Via és poder creuar a peu pla.
Aquest país necessita projectes d'aquesta mida, d'aquesta ambició. La cobertura de la Gran Via, l'ampliació de l'aeroport, és a dir, si el nostre país necessita no renunciar al seu lideratge econòmic, sinó que vol anar al capdavant, si necessitem tenir ambició com a país, necessitem projectes d'aquest tamany i necessitem projectes d'aquesta ambició, i crec que la cobertura de la Gran Via en si mateix així ho expressa.
Generar un gran bulevard que connecti amb el de Plaça Europa, per tant, que puguis anar pràcticament des del Prat de Llobregat fins a Barcelona caminant o corrent o fent qualsevol activitat esportiva, però que d'alguna manera serà un espai molt més amable pels propis veïns i veïnes, no només d'Hospitalet, sinó del seu entorn. Però que evidentment és un guany per la ciutat en el moment que els vehicles deixen de ser els protagonistes i el protagonista és el vianant.
En una primera fase, la Generalitat aportarà els 20 milions d'euros que li corresponen i els 40 milions que li corresponen a l'Ajuntament, que és propietari de prop d'un 30% dels terrenys afectats. Com a compensació per aquest avançament, l'Ajuntament farà cessió de les parcel·les necessàries. El compromís és que el 50% d'aquests terrenys cedits per l'Ajuntament es destinin a equipaments.
Tot el finançament que després es veurà compensat amb parcel·les que l'Hospitalet donarà a la Generalitat i que la Generalitat usarà en funció doncs, dels interessos que tingui, no? De les necessitats que tingui en aquell moment. I crec que és una bona solució que, com dic, el 2030 ens permetrà veure quines parcel·les, quin ús li podem donar. Vull recordar també que en equipament públic es pot fer habitatge i, per tant, aquí doncs, veurem quines són les necessitats no només d'Hospitalet, sinó també del propi entorn.
La primera fase començarà el primer semestre de 2026 i és previst que estigui finalitzada en un termini de 3 anys. El cost total supera els 144 milions d'euros, la meitat dels quals vindran del sector privat. La fase 2, la d'urbanització de la superfície, haurà d'estar enllestida a finals de 2030.
La Comissió Bilateral també ha posat sobre la taula la remodelació de l'Hospital General, que es contempli l'Hospitalet com a única àrea integral de salut, també l'augment d'efectius en seguretat ciutadana, l'impuls d'un nou model de cogovernança educativa i la signatura del conveni per al finançament de Fira 2000.
En l'àmbit de la salut, la Comissió Bilateral ha posat sobre la taula una nova àrea integral d'atenció sanitària a la ciutat, una de les mesures de la qual serà la remodelació i millora funcional de l'Hospital General de l'Hospitalet i, sobretot, evitar, com passa ara, que el 50% de la població de la ciutat hagi de rebre atenció hospitalària a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí.
La voluntat per part del govern, precisament, de que els nostres veïns no hagin de marxar al Moisès Broggi i siguin atesos a l'Hospitalet, ara tècnicament i amb els recursos necessaris s'haurà d'anar implementant aquesta decisió, que no serà ràpida, però que crec que és el gran missatge i una reivindicació històrica, precisament que els veïns i veïnes de l'Hospitalet puguin ser atesos a la seva ciutat.
En matèria d'educació, la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat ha acordat crear un macroequipament als terrenys de l'antiga escola Joanot Martorell, al barri de Sant Feliu, un projecte que també farà que l'escola Ausias Marc passi a ser institut-escola, així com un nou centre d'educació especial.
I, evidentment, aquest conveni, a més, ve acompanyat de la creació d'un hub educatiu, el Joanot Martorell, que ens permetrà convertir un centre de primària, l'Ausias Marc, en una institut-escola de dues línies. Ens permetrà, per fi, poder donar solucions i resposta a les necessitats de les nostres famílies en l'àmbit de les necessitats educatives especials, on tindrem un centre d'educació especial de referència.
Pel que fa a la seguretat, és previst incrementar els efectius policials, en especial la presència de les patrulles ARRO d'ordre públic, sobretot durant els caps de setmana i quan hi hagi actes massius. I amb caràcter general, es posarà el focus en les accions destinades a frenar el fenomen de la reincidència.
Aquest és un govern, evidentment, d'orientació progressista, però que en fa clarament de la seguretat un element central. I així s'ha vist en els darrers mesos. Saben que el compromís que hem arribat d'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents vol dir que Catalunya en els propers 5 anys sumarà 6.000 agents nous de Mossos d'Esquadra.
Finalment, Ajuntament i Generalitat han pactat signar un conveni per continuar finançant Fira 2000, la societat encarregada de les obres d'ampliació de la Fira a la plaça Europa de l'Hospitalet.
Amb una nova edició de Sinergia, la recerca de l'IDIBE ha sortit del laboratori per apropar la ciència a la ciutadania. La jornada de divulgació científica que s'ha celebrat aquest cap de setmana ha comptat amb diverses activitats, com ara un espectacle de freestyle en català al Parc de Bellvitge.
Una nova edició de Sinergia ha tornat aquest dissabte al matí per apropar la recerca puntera de l'IDIBE als veïns i veïnes de la ciutat, i en especial al barri de Bellvitge. La jornada de divulgació científica és organitzada per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, amb col·laboració de les institucions sanitàries del barri.
La nostra fita principal de llarg és ser una part de la ciutat, que la ciutat sigui una ciutat que genera coneixement i que estigui orgullosa amb nosaltres. I aquí hi ha una paraula clau, que és el biocluster d'innovació i salut i el soterrament de la Gran Via.
Un escape room pels laboratoris, visites guiades, xerrades, tallers i activitats esportives són algunes de les activitats que s'han pogut gaudir als dos espais dinamitzats simultàniament per aquesta ocasió, els laboratoris de l'Hospital Duran i Reinals i el Parc de Bellvitge.
En principi sembla fàcil, però bueno, has d'explicar, has de Clar, el que passa és que també nosaltres tenim un llenguatge, no, que estem acostumats a nivell de treball com termes més científics, i llavors també és un esforç que hem de fer i que hem d'aprendre també, i és una part de la nostra feina, d'explicar el missatge perquè tothom ho pugui entendre.
A més, els participants de la festa han pogut assistir a un autèntic espectacle de rap improvisat en català, a càrrec de quatre participants de la competició Catalunya Freestyle.
Des de projectes com aquests que ens convidin a participar, doncs jo crec que és una manera també de que busquen que potser disciplines doncs, com la ciència o com la recerca, que costen una mica més d'explicar o d'arribar al públic, doncs nosaltres som un instrument o una manera de divulgació, no? De que arribi d'una manera més fàcil, més divertida.
Sinergia 2025 ha obert les portes un any més a la recerca científica del que és un dels pols més actius en investigació biomèdica i assistència sanitària del país. Com diu el seu lema, del lab al barri.
Un any després de la seva fundació, l'associació Famílies LH ha tornat a reunir aquest cap de setmana als jardins de Can Sumarro a desenes de famílies per reivindicar una ciutat més amable per als infants de 0 a 3 anys. Ha estat en la segona edició de la Jornada d'Infància i Família.
Famílies LH va néixer fa un any amb l'objectiu de reivindicar els infants de 0 a 3 anys i reclamar una adaptació de l'espai públic a les seves necessitats. Aquest projecte, impulsat per pares i mares, es va constituir formalment com a associació el passat abril. Ara, només un any després de la seva creació, celebra la seva segona jornada d'infància i família per continuar lluitant per una ciutat més amable amb els més petits.
El propòsit principal és de fer veure a l'Ajuntament, als governants, sigui els que estan actualment al govern i a l'oposició, que han de fer una aposta per aquesta etapa, perquè creiem que és la gran oblidada en tot, des de nivell urbanístic, a nivell d'escoles, a nivell de social, de grups, de tribus, no?
Aquesta segona jornada d'infància i família ha reunit desenes de famílies al Parc de la Marquesa perquè puguin gaudir d'un seguit d'activitats enfocades a la infància.
Que hi hagi una a l'any és poc. O sigui, jo considero que haurien d'haver-hi mínim un al mes on les famílies puguin reunir-se, puguin tenir un espai de joc mitjanament així amb ombra i tal i qual, que pugui estar molt xulo.
De moment la sensació que tenim és que no li donen molta importància, és una pena, i amb tota la problemàtica més que hi ha amb les escoles bressols públiques, tot el tema de la municipalització, així que creiem que la veritat que s'hauria de donar més visibilitat i més importància i fer més activitats d'aquest tipus.
Aquesta diada no ha consistit només a jugar a l'aire lliure, sinó que també ha inclòs diversos tallers centrats en la conscienciació i l'aprenentatge, tant per a infants com per a pares i mares.
Creo que es importante dar a conocer las diferentes posibilidades, actividades, servicios, recursos, para que las familias, cuando tienen alguna necesidad, puedan saber a dónde buscar.
La ciutadania té ganes d'escoltar, té ganes d'adaptar una miqueta les ciutats a les necessitats que tenen. Llavors, qualsevol associació, gremi o grup que es dediqui a demanar cosetes, pues, hi haurà una part de la ciutadania que et recolzarà, clar que sí.
Els nens i nenes són patrimoni de l'Hospitalet. Permetre que creixin en un entorn segur i adaptat a les seves necessitats ha de ser una prioritat per a tots els veïns i veïnes de la ciutat.
La Casa de la Reconciliació a Can Serra celebra enguany el 50è aniversari. Per recordar-ne els inicis i posar en relleu el seu llegat, el Centre d'Estudis i l'associació Llegat Jaume Botey han organitzat una taula rodona amb diverses persones que han format part de la seva història.
Els inicis de la Casa de Reconciliació són, si més no, particulars. Un espai de culte no convencional, sense campanar, i que es va construir al costat d'un abocador. I és que la comunitat d'escolapis del barri va apostar per un edifici al servei del poble i que fou aixecat pels mateixos veïns.
A part de que no arribava el permís d'obres de l'Ajuntament, fins que no hi va haver canvi d'alcalde, i va tardar bastant. I mentrestant s'anava fent el treball amb la gent, no, de pensar què és el que volíem fer, com ho faríem, etc.
Les esglésies eren un lloc protegit on la policia no podia entrar, doncs es va veure que podia ser un bon servei a la ciutat construir una església que, a més de la funció pròpia de reunió de la comunitat cristiana i del culte, pogués tenir aquesta funció d'aglutinar, de protegir, d'ensenyar.
Així doncs, la Casa de Reconciliació va esdevenir el cor del barri. Va acollir reunions veïnals, polítiques i sindicals, l'escola d'adults, classes d'alfabetització i també, el 1975, un grup pioner d'objectors de consciència.
El fet de que el barri de Can Serra acollís el primer grup d'objectors que vam fer un servei civil alternatiu al servei militar va permetre que una cosa que era una mica estranya comencés a arrelar i s'estengués ràpidament en molts altres barris i pobles als serveis civils.
Que entonces pues había muchas cosas por las que luchar y mucho por lo que reivindicar y muchos grupos de mujeres. Entonces se hacía cultura general, yo he venido a repaso muchos años.
I 50 anys després de la seva construcció, la Casa de Reconciliació continua mantenint la seva essència ben viva.
Cap de setmana de festes majors, el barri de Can Serra ha acollit aquest cap de setmana diverses activitats per grans i petits, com ara actuacions musicals, una botifarrada popular i la jornada de comerç al carrer, entre d'altres.
La Festa Major de Can Serra és un dels moments més vius i representatius per als veïns i les veïnes del barri. Durant tres dies, del 12 al 15 de juny, s'han celebrat diversos actes per reivindicar la bona salut del barri i alguns dels seus pilars fonamentals, com el comerç, la joventut i la cultura.
Todos los actos que hemos efectuado hasta ahora, la verdad que tanto el miércoles que fue la presentación de la fiesta, estaba el casal de la Gent Gran, estaba a reventar de gente, y luego después todas las actuaciones que hemos hecho, tanto jueves, el Ron Cremat y la Sabanera, como ayer viernes, la verdad un éxito, sin problemas de ningún tipo, que es lo más importante.
Dissabte al matí, la festa va oferir diferents actuacions musicals protagonitzades per nenes i dones del barri. En primer lloc, les nenes van mostrar la seva progressió en el món del ballet. Tot seguit, el flamenc va prendre el relleu amb diverses actuacions carregades de cultura andalusa i coreografies tradicionals.
En este barrio tenemos unos vecinos muy... se portan fenómeno. Yo te puedo decir que cada año es una maravilla, sin problemas de ningún tipo, y este año, los días que llevamos ya, pues también. Y yo creo que colaboran y la verdad que se portan muy bien, muy bien, muy bien. Y eso es lo que espero que sigan haciéndolo también.
Ubicada al Mercat de Can Serra, la botifarrada popular va reunir centenars de veïns i veïnes i es va convertir en un dels grans moments de la jornada. Un altre dels plats forts del matí va ser la presència de més d'una decena de botigues del barri.
Es una fiesta en la que lo que pretendemos es dar a conocer el comercio de la ciudad, del barrio, que estamos aquí día a día, que bueno, las cosas no están siendo fáciles para el comercio a día de hoy, cada vez es más complicado el comercio de proximidad, pero queremos reivindicar pues, que seguimos aquí, que estamos aquí.
Les festes d'un barri són un bon reflex de la salut de les persones que hi viuen. Si ens creiem aquesta idea, podem afirmar que la Festa Major de Can Serra és la viva imatge d'un barri que vol viure i que viu molt bé.
I no només Can Serra ha celebrat aquest cap de setmana la seva festa major, també han estat de celebració els barris de Collblanc i la Torrassa. Les places i carrers del districte segon s'han omplert de gent durant les diverses activitats culturals i d'oci que han tingut lloc aquests dies.
Aquest cap de setmana, els barris de Collblanc i la Torrassa han celebrat la seva festa major amb una àmplia programació marcada per la tradició i la cultura del barri. En aquesta ocasió, la coordinadora de Colles Geganteres ha festejat l'aniversari dels 4 gegants de ciutat, recuperant per segon any consecutiu part de l'itinerari original, des de la plaça del Mercat a la parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats.
Els romans, que són del 1928, van ser els primers en ser batallats dintre de l'església dels Desemparats i la primera cercavila que van fer va ser de Sant Ramon Nonat a Desemparats. Anys més tard, en 62, van aparèixer els grecs i també van fer la cercavila igual. Llavors nosaltres amb el temps hem tornat enrere per recuperar aquesta trobada, aquesta sortida, que feia molts anys que no es feia, i l'any passat vam començar a fer-la i ara doncs fem el mateix.
A banda de la cercavila, amb els seus balls protocolaris, el barri ha comptat amb les tradicionals sabaneres i sardanes, puntaires, activitats esportives i infantils i concerts amb molta música en directe.
Nosaltres veiem que també la gent té ganes d'estar al carrer, té ganes de poder parlar i té ganes de descobrir el que fa altra gent que no la veuen, no? De la mateixa manera i que sorprenen moltes vegades, no? de bons valors que tenen, la manera de viure i de manera distendida, perquè la festa és això.
La plaça Espanyola i el Parc de la Marquesa han estat els escenaris de les activitats que han culminat aquest diumenge amb una nova edició de la Festa de la Diversitat.
Una Festa de la Diversitat que va tenir lloc ahir al Parc de la Marquesa i que enguany ha celebrat el seu 30è aniversari.
L'Hospitalet es caracteritza per ser una ciutat on la immigració i la tolerància han estat pilars fonamentals en la construcció de la nostra comunitat. Fa 30 anys es va celebrar la primera edició de la Festa de la Diversitat. Ara, 3 dècades després, els hospitalencs i les hospitalenques tornen a commemorar un dels esdeveniments més educatius i necessaris de l'any.
Ja tenim un llarg recorregut i bueno, pràcticament el que fem és un projecte de sensibilització on tenim totes les entitats que venen, que porten i ens expliquen els seus projectes.
I és una oportunitat doncs, per conèixer-nos, per compartir experiències, per compartir també cultura, tradicions i fonamentalment per conèixer la gent de la nostra ciutat, la que treballa, la que col·labora en altres països.
Enguany, la diversitat és més forta que mai. Una 70ena d'entitats han participat en una jornada que ha arrencat a les 10 del matí i s'ha allargat fins passades les 11 de la nit.
Les hemos querido hacer esta campaña para que las familias les expliquen a los hijos que pueden adoptar un peluche en vez de comprarlo en una tienda, lo pueden adoptar. Nosotros tenemos estos que veis aquí, por ejemplo, este es Tito. De Tito tenemos lo que es un certificado de adopción, o sea, el niño se llevaría el peluche haciendo un pequeño donativo.
Somos como una especie de splay los sábados, también ofrecemos casa de verano para los niños y bueno, es un poquito pues lo que hacemos.
Som veïns i veïnes d'Hospitalet que des d'aquell 7 d'octubre que de 2023 que vam saber que vam començar a saber, a tenir notícies d'una cosa que clarament vam veure que era un genocidi ràpidament.
És difícil imaginar-se un Hospitalet sense la diversitat que la defineix. Només cal sortir al carrer per adonar-se'n, però diades com la de la diversitat serveixen per recordar-nos que la riquesa de la nostra societat es troba precisament a la seva varietat.
Doble salvació de l'Hospitalet d'Atletisme, que la temporada vinent tindrà els seus 2 equips a la Divisió d'Honor. El conjunt femení a més ha aconseguit guanyar la jornada final.
El 4x400, l'última prova de la jornada, començava amb l'Hospitalet Atletisme i l'Agrupació Atlètica Catalunya empatats a 100 punts. La salvació ja estava més que assolida, però l'equip hospitalenc volia posar la cirereta. I ho va fer amb un últim sprint de Laura Bou per aconseguir la tercera posició al relleu llarg i obtenir un històric primer lloc a la jornada final.
Estic contenta, sobretot, perquè l'he sentit a la grada cridar moltíssim. I és això, fer el relleu l'última prova té l'emoció aquesta, però a vegades és com et venen i et diuen ens sentim empatades, heu de córrer. I bueno, però això sempre fa emoció i ja et dic, si no hagués sigut per el que m'han cridat a la grada, no ho hagués aconseguit.
Abans, l'actuació de l'equip havia estat en majúscules, amb 11 podis i 2 victòries, la de Clara Laceres, al 3.000 metres llisos, i la de Joana Solàries, a la javelina. Un total de 106 punts que certificaven l'Hospitalet d'Atletisme com el 9è millor equip de tot Espanya.
Tot i que sigui una jornada de permanència, hi ha moltíssim nivell a totes les proves i haver aconseguit guanyar doncs, és un mèrit de totes les noies, no només les que estem aquí, sinó totes les que han ajudat a totes les jornades prèvies per arribar a aquesta jornada. L'any passat van quedar segones, llavors pensàvem en un top 3, però sí que durant la jornada anàvem dient anem primeres, era com quina sorpresa i al final depenia tot dels relleus, que no depèn tot del relleu realment, o sigui, depèn dels relleus perquè és l'última prova, però hem confiat i ha sortit, i sí, són primeres.
Des de Saragossa, les notícies de l'equip masculí eren també bones. Quarta posició i salvació. La temporada vinent, per 4 any consecutiu, els 2 conjunts seguiran a Divisió d'Honor, categoria en la qual l'Hospitalet d'Atletisme sembla plenament consolidat.
El CB Sant Josep Obrer ha celebrat aquest cap de setmana una diada molt especial. L'entitat ha commemorat el seu 60è aniversari.
60 anys de bàsquet. El CB Sant Josep Obrer està de celebració perquè en aquesta temporada compleix 6 dècades d'existència. Un aniversari que va tenir el seu punt més emotiu aquest dissabte, en un 3x3 que va reunir a molts dels jugadors actuals i altres que van defensar la samarreta del club en el passat. Un retrobament sumament especial.
La verdad es que sueñas hacer una cosa así grande y al final acaba deportándose. O sea, es mucho mejor de lo que esperabas. Gente que lleva mucho tiempo sin jugar a básquet, gente retirada, papás ya y ahora mismo están todos aquí jugando, haciendo un día muy chulo de baloncesto, desde categorías pequeñitas hasta leyendas. Increíble, lo que has dicho, saludando a todo el mundo desde el minuto cero y llevándolo todo muy bien.
Els participants més joves, d'una banda, afrontaven el 3x3 amb certa normalitat. No així els més veterans, que per un dia van poder tornar a sentir-se jugadors del CB Sant Josep Obrer.
Primera vez que me meto en un torneo del club y la verdad es que me lo estoy pasando bastante bien y la organización, todo el tema de los partidos y tal, mola, mola.
Muy bien, el ambiente está muy chulo y muy buen rollo todo y muy bien.
Muchísimos recuerdos, yo empecé como entrenador hace con 15 años y para mí esta siempre ha sido mi casa y esto es increíble. Es un 60 aniversario de los años que llevo en el básquet, la verdad que es espectacular a nivel de críos, de padres,
de organización,
de todo, de todo. Dale.
Yo, que conste que no soy de Sanjo, pero los tengo a mis hijos aquí, estamos encantados. Y yo me tendría que traer a este hombre a jugar al equipo, que esta ha sido aquí una leyenda de las buenas.
El CB de Sant Josep Obrer es va iniciar ara fa 60 anys, en un club que va començar sent únicament de bàsquet femení. Ara, a 2025, l'entitat ha crescut enormement i passa per un dels millors moments de la seva història.
I en la informació esportiva ho deixem aquí abans. Fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de l'Hospitalet acorden posar en marxa, després de 5 anys de la seva aprovació, el soterrament de la Gran Via al seu pas per Bellvitge. El desbloqueig del projecte ha estat possible després que la Generalitat s'hagi compromès a fer front la part de l'obra que li correspon a l'Ajuntament. A canvi, el consistori farà cessió de les parcel·les necessàries. La primera fase començarà el primer semestre de 2026. Una nova edició de Sinergia ha tornat a obrir les portes a la recerca que l'ITBI du a terme a l'Hospitalet de forma conjunta amb la ciutadania i les institucions sanitàries que treballen al barri de Bellvitge. Ha estat aquest cap de setmana en una jornada de divulgació científica. Una taula rodona amb diverses persones que han format part de la història de la Casa de la Reconciliació ha servit per celebrar enguany el 50è aniversari d'aquest equipament del barri de Can Serra. La trobada ha estat organitzada pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet i l'Associació Llegat Jaume Botell. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.